Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 31 d'octubre de 2011. El Partit Popular ha inclòs els rebuts a la negociació amb ETA en el seu programa electoral que la formació aprovarà avui a Santiago de Compostela. Sobre política econòmica, el PP proposa rebaixar l'impost que grava l'estalvi, incloent en aquesta nova deducció de l'IRPF també l'adquisició d'habitatge habitual. Igualment promet la millora del tractament fiscal en els plans de pensions. De la reforma laboral, prioritària pels populars, el partit avança que es modificarà el sistema de negociació col·lectiva i que tindran prevalència els sous i les condicions de treball que pactin treballadors i empresaris. Sobre l'avortament, el programa diu que es canviarà la llei per reforçar la protecció del dret a la vida. Mariano Rajoy, amb aquest programa, mira de combinar la fidelitat als seus seguidors més propers amb l'intent de mostrar un sentit de la responsabilitat, amb dosis de prudència, propi del qui sap que segurament governarà. Pel bé de tots els ciutadans i deixant de banda les ideologies, seria desitjable que Rajoy se'n sortís en aquest objectiu, no pel seu èxit ni el del seu partit, sinó per la millora de la situació socioeconòmica i també de crisi de valors que tots patim. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz i el Joan Pinyol a la redacció, el Ramon Castellón als esports i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores en titulars. Avui entra en vigor una nova llei que agilitarà el procés per desnonar els llogaters que no paguin. A partir d'ara, en cas de denúncia per part dels propietaris, els llogaters tindran 10 dies per pagar les rendes impagades o bé abandonar l'habitatge.
Els cooperants segrestats a Tindouf, a Algèria, són vius i en mans d'Al-Qaeda. Un mediador ha portat les primeres notícies dels espanyols, Enric Gunyalons, també Ainhoa Fernández i de la italiana Rosela Urru, una setmana després d'haver estat raptat als camps de refugiats saharauis d'Algèria. S'espera que aviat els segrestadors faran saber les seves reivindicacions.
Ryanair deixa l'aeroport de Reus sense vols i retalla els de Girona. Es preveu que l'impacte econòmic serà enorme. Reus entra en una fase de pràctica hibernació sense ni un sol vol comercial a la vista fins a l'abril, quan la companyia irlandesa hi tornarà.
A la Terra ja som 7.000 milions d'habitants. L'últim informe sobre població publicat per les Nacions Unides prediu que el segle XXI arribarà a acollir més de 10.000 milions de persones i que el 2025 l'Índia serà el país més poblat del món, per davant ja de la Xina.
I en esports, el xilè Alexis, sense l'alta, es troba entre els 21 jugadors que amb el Barça viatjaran avui fins a Praga per enfrontar-se demà al Victoria Pilsen a la Champions. També hi seran Oyer i Cuenca, que ja suma dos partits consecutius com a titular. D'altra banda, la Lliga Espanyola, l'Espanyol va perdre ahir a Màlaga per 2-1 després d'un penal molt dubtós a un quart d'hora del final. Avui se celebrarà el comitè executiu del PP a Santiago de Compostela, on Mariano Rajoy presentarà el seu programa electoral complet amb l'objectiu de conduir el seu partit cap a la Moncloa, amb ell de president. Els populars preveuen aprovar el programa de cara als comicis que seran d'aquí a poc menys ja de 3 setmanes, el dia 20.
Els populars deixen clar en el seu programa en el capítol titulat La derrota d'ETA que no pensen negociar amb la banda armada. El PP assegura també que treballarà per promoure el reconeixement i la memòria de les víctimes de la banda i que donaran suport a les iniciatives de la societat civil en aquest sentit. Ho deia des de Catalunya el candidat del PP de Barcelona, Jorge Fernández Díaz.
Amb terroristes el PP ho té molt clar. Ni parlem, ni dialoguem, ni molt menys negociem, no? El que ha derrotat a ETA de l'Estat Democràtic Espanyol ha estat l'actuació coordinada de la policia, de la Guàrdia Civil, la cooperació internacional, la llei de partits polítics, l'exemplaritat ètica i moral de les víctimes, tot això ha derrotat a ETA i, evidentment, nosaltres ni hem negociat ni mai negociarem amb terroristes.
I en el marc de la política econòmica, el PP proposa rebaixar l'impost que grava l'estalvi, incloent en aquesta nova deducció de l'IRPF també l'adquisició d'habitatge habitual. També promet la millora del tractament fiscal dels plans de pensions. I pel que fa a l'avortament, una altra de les qüestions respecte a la qual el PP ha fet una dura política d'oposició, el programa diu que canviaran la llei per reforçar la protecció del dret a la vida.
Canviem de qüestió. Els tres cooperants segrestats diumenge de la setmana passada en un camp de refugiats saharaui a Tindouf, a Algèria, estan vius, segons s'ha sabut en aquestes últimes hores.
Així ho ha confirmat un mediador de l'agència France Press, que també ha explicat que els espanyols Enric Cuñalons i Ainhoa Fernández, també la italiana Rosela Urro, estan en mans d'Al-Qaeda al Magrib Islàmic. Segons France Press, els segrestadors comunicaran més endavant les seves reivindicacions.
Avui entra en vigor una nova llei que permetrà el desnonament en 10 dies dels llogaters que no paguin.
Fins ara, el procediment judicial per fer fora un llogater que no pagava trigava de mitjana entre 2 mesos i mig i 5 mesos. Amb la nova llei, el llogater tindrà només 10 dies per pagar el deute que li reclama el propietari o bé haurà d'abandonar l'habitatge.
Ryanair incompleix el contracte amb la Generalitat, abandona l'aeroport de Reus durant l'hivern i deixa a mig gas el de Girona.
La complicada viabilitat dels aeroports de Reus, també Girona, d'aquest hivern contrasta amb la situació de l'aeroport de Barcelona al Prat. Aquest ofereix una temporada amb un 6% més de seients. Es mantenen els vols intercontinentals amb São Paulo, Miami, també Cap Verd, que van començar per aquest estiu, i per la seva banda l'aeroport de Lleida Alguaire espera la temporada d'esquí per revifar-se lleugerament, això sí.
Notícies breus de casa nostra. Unes 2.000 persones es van manifestar ahir contra les retallades sanitàries a les Terres de l'Ebre.
La plataforma d'usuaris de la salut denuncia que no està complint amb el dret a l'equitat territorial i d'accessibilitat també a la sanitat. El ple municipal de Tortosa va aprovar fa un mes una moció popular en contra de les retallades a les Terres de l'Ebre.
L'Institut Català de la Salut deu 15 milions d'euros a proveïdors en interessos de demora.
El director d'Economia de l'ICS, Salvador Cardona, ha explicat que actualment la institució paga amb un retard de 200 dies proveïdors farmacèutics i de material. La causa de la demora rau en els problemes de les arques públiques de la Generalitat per la davallada d'ingressos.
La Generalitat vol acabar amb la publicitat enganyosa de turoperadors que publicitin destinacions catalanes amb ofertes.
I són concretament les ofertes que no corresponen a la realitat o promocionen l'anomenat turisme de borratxera. La directora general de Turisme, Marian Muro, diu que amb aquesta iniciativa es pretén evitar que repeteixin episodis d'incivisme i aldarulls com els que van tenir lloc aquest estiu a Lloret de Mar.
L'Ajuntament de Viladecans ordena el tancament de 2 after hours.
Tècnics municipals, també membres de la policia local de Viladecans, van comunicar ahir als propietaris dels locals Row 14 i Merci l'ordre de tancament de les activitats d'after hours perquè no disposaven de la llicència municipal pertinent.
I 2 menors es troben en aquests moments ferits greus per un atropellament a Sant Boi de Llobregat.
Els fets van passar a 2:15 del migdia d'ahir a la cantonada amb el carrer de la Joventut i el carrer Màlaga. Segons van informar els serveis d'emergència, els 2 menors van ser atropellats per un turista i van patir un politraumatisme.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Aquest ha estat un cap de setmana de cimera iberoamericana on ha estat per última vegada el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. En una de les seves intervencions, Zapatero ha reconegut la seva responsabilitat en les dades que coneixíem divendres sobre l'atur a Espanya, unes dades que qualifica de molt dolentes.
Zapatero manté que no hi haurà sortida de la crisi sense estabilitat a la zona euro i vincula la recuperació econòmica a les properes reunions internacionals. El cap de l'executiu espanyol ha fet aquestes declaracions, com dèiem, durant la cimera iberoamericana que s'ha celebrat al Paraguai aquest cap de setmana. Zapatero ha recordat que la crisi internacional ha tingut un efecte extraordinàriament negatiu en les dades d'aturats, que actualment se situen en 742.000 persones a Catalunya que no tenen feina i, atenció, prop de 5 milions a l'Estat. Per això ha reclamat plans urgents per incentivar l'economia mundial i Zapatero també ha demanat als països del G20 que estiguin a l'altura a la pròxima cimera de Cannes.
Recordem que les dades de l'atur eren les corresponents a l'enquesta de població activa del tercer trimestre d'aquest any 2011. I Zapatero també s'ha referit en diferents moments a la renúncia d'ETA a les armes, ha assegurat que arriba el moment de recuperar la convivència perduda a Euskadi i manté que la banda terrorista és, diu, un horror que no tornarà.
Zapatero està convençut que el procés de pau no té marxa enrere i assegura que la història posarà els terroristes al seu lloc. Ho deia, com dèiem, en aquesta cimera iberoamericana, on també el president de l'Equador, Rafael Correa, ha plantat la vicepresidenta per l'Amèrica Llatina del Banc Mundial i l'ha acusat l'organisme, concretament, de saquejar el seu poble.
ha estat cimera també d'importants absències, entre elles les del president de Venezuela, Hugo Chávez. I canviem de qüestió, l'eurodiputat d'Esquerra Unida, Willy Meyer, va ser agredit ahir per policies marroquins quan baixava d'un avió que el traslladava a ell i al candidat de la formació, José Pérez Ventura, des de Gran Canària fins a l'Aiun, al Sàhara Occidental, on l'esperava l'activista Aminatou Haidar.
La policia ha impedit que baixessin de l'aparell i han hagut de tornar al seu destí. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha condemnat l'agressió i ha anunciat que presentarà una nota formal de protesta davant les autoritats marroquines. Meyer ha explicat a la seva tornada a Gran Canària que diversos policies marroquins el van frenar quan baixava l'escaleta de l'avió. Ell va optar per resistir-se passivament, segons va dir, i va assegurar es va seure en un grau concretament. Segons el seu relat dels fets, els policies van continuar empenyent-lo fins que va caure de boca terrosa i es va fer un cop al coll.
Novament en plana internacional, el president de Síria, Bashar al-Assad, continua desafiant Occident. Malgrat els mesos de protestes als carrers del país i la pressió de la comunitat internacional, al-Assad ha avisat Occident que si intervé a Síria hi haurà un terratrèmol que cremarà tota la regió.
Ho ha dit el diari britànic The Sunday Telegraph, on ha preguntat a la comunitat internacional si vol un nou Afganistan o 10 afganistans. Al-Assad ha afegit que Síria no té res a veure amb Egipte, Tunísia o Líbia, els països àrabs on ha triomfat el moviment reformista. El president ha conclòs dient que Síria és clau per a l'estabilitat regional.
I per buscar una sortida política a la crisi, responsables sirians s'han de reunir a Doha, Qatar, avui amb una delegació ministerial de la Lliga Àrab. D'altra banda, ahir es va tornar a demostrar que la pau al Pròxim Orient, sobretot entre Israel i Palestina, és una quimera. 8 hores després de ser declarada una treva que entrava en vigor aquest matí, un atac israelià contra un grup de milicians ha deixat sense validesa el mateix acord.
Segons la seva versió, el grup de milicians es disposava a llançar un coet en el rei, ha mort una persona, una altra ha resultat ferida. Es tracta del primer incident armat després de l'entrada en vigor de la treva i arriba després d'un dissabte d'enfrontaments en què 10 persones, 9 palestins i un israelià, van perdre la vida.
Us expliquen també que les autoritats de Tailàndia van incrementar ahir fins a 381 el nombre de morts causat per les inundacions que afecten des de fa uns dies províncies de la plana central i zones de Bangkok, on, segons el govern, la situació tendirà a millorar els propers dies.
Després de reunir-se amb el gabinet de crisi, la primera ministra Yingluck Shinawatra ha afirmat que, tot i que és possible que es produeixin inundacions en altres zones de la capital, aquestes no seran tan greus com les que hi ha hagut a les províncies veïnes en què l'alçada de l'aigua ha arribat als 3 metres.
Després de guanyar les eleccions municipals a Colòmbia, un exguerriller, Gustavo Petro, serà el nou alcalde de Bogotà, la capital.
Petro es converteix així en el primer exguerriller que ocupa un càrrec d'importància al país. Havia militat dins del moviment 19 d'abril, una guerrilla nacionalista i urbana fins als anys 90, quan es va dissoldre. Després de passar 2 anys a la presó, va ser indultat i l'any passat ja va aspirar a la presidència del país.
Des d'avui el món arriba als 7.000 milions d'habitants, segons estimacions de les Nacions Unides, que també indica que els darrers 1.000 milions d'habitants s'han guanyat durant una dècada.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Completem el nostre repàs de cada dia. El secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Tarcisio Bertone, ha estat guardonat amb el Premi Internacional Comte de Barcelona, segons coneixíem ahir. El cardenal italià, de 77 anys, pertany a la congregació dels Salesians i ha estat premiat per la seva tasca durant els viatges del papa Benet XVI a Espanya. És notícia, doncs, Bertone, perquè el jurat del premi també ha destacat la seva proximitat amb el poble català i les seves actuacions encaminades a millorar les relacions entre Catalunya i la Santa Seu. L'Osservatore Romano anunciava ahir el guardó per al cardenal Bertone i el Vaticà ha donat les gràcies per aquest reconeixement.
D'altra banda, Madrid ha acollit la beatificació de la serventa de Maria Sor Maria, Catalina Irigoyen. La catedral de l'Almudena es va omplir per celebrar la cerimònia que va estar presidida pel prefecte de la Congregació per la Causa dels Sants, el cardenal Angelo Amato. Això va ser dissabte. El cardenal va afirmar que la nova beata era com els peregrins de la passada Jornada Mundial de la Joventut, perquè estava arrelada i també ferma en la fe. Sor Maria Catalina va néixer a Pamplona l'any 1848 i va dedicar-se durant 37 anys a cuidar malalts i a visitar hospitals seguint el carisma de les serventes de Maria. Aquesta tasca increïble de servei als més necessitats li va valdre ser l'anomenada popularment la beata de l'entrega.
Un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el PP proposa estímuls fiscals per a l'estalvi. El periòdico també sobre el programa dels populars. Rajoy promet abaixar l'IRPF als estalviadors. Diari Ara, benvinguda ciutadana, 7.000 milions sobre l'augment de la població mundial. El Punt Avui, Catalunya s'encomana a l'exportació, diu el titular.
Repassem altres portades, gairebé totes protagonistes, Mariano Rajoy i el programa del PP de cara a les pròximes eleccions. Comencem pel diari El País, que titula Rajoy aposta per baixar impostos al capital i pels salaris més baixos. El Mundo de Ribo va pagar 200.000 euros al cosí de Blanco a escassos metres del cotxe del ministre. L'ABC, amb una fotografia de Mariano Rajoy, titula Decàleg del PP per aixecar Espanya. Público, Rajoy vol abaixar impostos a les rentes més altes i La Razón, objectiu, recuperar Espanya.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Actualitat esportiva analitzada en profunditat, com sempre els dilluns, igual que els divendres, pel Ramon Castelló. Ramon, bon dia.
Bon dia.
Comencem parlant de l'Espanyol, que va perdre ahir a Màlaga per 2-1, amb polèmica inclosa, ja que l'àrbitre Delgado Ferreiro va xiular en el minut 73, quan el partit estava empat a 1, un penal a Romarich per unes mans, com a mínim, poc clares.
Sí, a la primera part, el Màlaga, cal dir que va ser molt superior davant un Espanyol que intentava frenar l'allau de joc andalús, però finalment Rondón aconseguia marcar el primer. En aquell moment, però, l'Espanyol, i quan semblava que tenia el partit molt difícil de guanyar, va tenir un cop de sort i va empatar aquest enfrontament amb un gol d'Álvaro Vázquez just abans del descans. A la segona part, els blanquiblaus van millorar de manera important el seu joc i van gaudir de moltes oportunitats per capgirar el marcador. És a dir, quan millor estaven jugant va ser quan al minut 73 l'àrbitre Delgado Ferreira va assenyalar unes mans a Romarich dins de l'àrea i a Poño va transformar la pena màxima deixant el 2-1 final al marcador. La decisió va ser fortament protestada pels blanquiblaus, ja que Romarich va acabar amb un ull de vellut i, per tant, sembla prou probable que s'hagués posat les mans al davant de la cara. En acabar el partit, Mauricio Pochettino deia que els penals només s'han de xiular quan són clars.
Si las cosas no son claras, ante la duda siempre decimos que no pitar, cosas que en definitiva no se ven claras. Nosotros venimos de hace 3 días de 2 manos claras en las áreas, no pitarse como penalti. Entiendo y entendemos que si no se ven, no se tienen por qué pitar.
Amb aquesta derrota, l'Espanyol posa fi a la ratxa que portava 3 partits consecutius guanyant, però cal dir que va deixar una bona imatge a la segona part amb un molt bon joc, que segur que també doncs, això compensa d'alguna manera els aficionats per aquesta injustícia que van patir.
Llàstima en qualsevol cas pels seguidors de l'Espanyol, que ara són 7ens, eren 6ens, i es queden amb 15 punts després de 3 victòries consecutives, 2 fora i 1 a casa, que també té mèrit haver aconseguit aquestes 2 victòries fora de Cornellà al Prat. Després de repassar com va anar aquest partit de l'Espanyol, anem als resultats d'una jornada on el Real Madrid se situa líder de primera després de la punxada del Llevant, que va perdre ahir 2-0 al camp de l'Osasuna.
Sí, comencem doncs aquest resultat que acabes de dir, 2-0 de l'Osasuna contra el Llevant. Els altres són Atlético 2, Saragossa 0, Racing 1, Betis 0, Sporting 1, Atlètic 1, Real Societat 0, Real Madrid 1, que és el resultat doncs, que situa el Madrid i el confirma primer en haver punxat el Llevant. Barça 5, Mallorca 0, Villarreal 2, Rayo 0, València 3, Getafe 1. Avui encara queda un partit pendent que tancarà la jornada, és el que disputaran el Sevilla i el Granada. Amb aquests resultats, el Real Madrid és el líder, seguit del Barça a 1 punt, l'Espanyol és 7è i tanquen la classificació el Racing, el Getafe i el Granada.
El futbol no s'atura cap dia i avui ja ens trobem en el dia previ al partit del Barça a la Champions. Demà a 3:15 del vespre a Praga contra el Victoria Pilsen.
Recordem que el Barça juga a la capital de la República Txeca perquè el camp del Victoria no reuneix les condicions que marca la UEFA. En qualsevol cas, el Barça, tot i no ser líder de la primera divisió, passa ara mateix per un bon moment. Davant el Mallorca, tot i ser un equip molt fluix, els blaugranes es van retrobar amb les golejades, amb hat-trick inclòs de Leo Messi i gols d'Isaac Cuenca i Dani Alves. Precisament la presència de Cuenca de nou a l'equip, més l'entrada d'un jugador amb edat de juvenil, Gerard Deulofeu, denoten que Guardiola continua amb la seva aposta ferma pel planter. El cas de Deulofeu sorprèn per la joventut, però el més interessant és el de Cuenca, un jugador que per dues vegades va haver de marxar de les categories inferiors del Barça, cada vegada ha tornat i ara sembla que tindrà oportunitats per consolidar-se al primer equip. També va ser una bona notícia del cap de setmana el retrobament de Messi amb el gol. I ahir en seguíem una de tercera, i és que encara que no ha rebut l'alta mèdica, Alexis viatjarà aquest matí a Praga amb l'expedició blaugrana, ja que ha entrat a la convocatòria de Guardiola, en una llista on també hi ha Cuenca de nou. Parteix com a favorit el Barça demà en un partit on els blaugranes intentaran lluitar per fer el més aviat possible aconseguir l'objectiu de la classificació.
Repassem, d'altra banda, els horaris dels partits dels altres representants de la Lliga Espanyola a la Champions.
El València, si no vol perdre totes les opcions, ha de guanyar. També jugarà demà a Mestalla, ho farà contra el Bayer Leverkusen. El Madrid és el líder destacat del seu grup, amb 5 punts d'avantatge sobre els segons. Jugarà dimecres a camp de l'Olympique de Lió, mentre que el Villarreal, que no està fent la seva millor temporada, és cué també en el seu grup de Champions, intentarà fer alguna cosa dimecres a la plana davant del Manchester City. Tot el que no sigui guanyar els deixaria ja fora de la Champions.
Avui, d'altra banda, Ramon, hem de parlar una mica més de la segona divisió, perquè el Consell d'Administració del Nàstic de Tarragona ha pres la decisió que molts ja esperaven després d'11 partits sense guanyar.
Es consolidava, doncs, aquesta derrota i, per tant, sabíem que el Consell es reuniria ahir al matí. La decisió no es va fer pública fins a la tarda, després d'aquesta, com dèiem, aquesta derrota el dissabte davant del Barça B per 1-0, i, finalment, doncs, el Consell d'Administració decidia prescindir dels serveis del tècnic Joan Carles Oliva, però la notícia no acabava aquí, ja que més tard transcendia que juntament amb Oliva marxarà també el secretari tècnic Josep Maria Nogués, i el Consell d'Administració del Nàstic, a més, plegarà en bloc el proper 13 de desembre. Per tant, crisi institucional a Tarragona, i també caldrà veure les properes jornades qui es fa càrrec de la banqueta grana. També ocupa llocs de descens el Girona, que va perdre Riazor davant del Depor per 3-2. També en aquest sentit començaria a córrer algun risc Raúl Lagné. Dissabte el Sabadell va empatar al darrer minut amb gol de Toni Lau amb el resultat final del Corcón 2-Sabadell 2.
En bàsquet, aquesta jornada a la Lliga ACB hi ha hagut de tot pel que fa als equips catalans. Victòries al Barça-Riga i al Fiat Joventut, i derrota de la Sínia Manresa.
El Barça-Riga va derrotar el Fuenlabrada amb un marcador final relativament baix per ser el Barça, que es va emportar la victòria per 56-66. Els blaugranes van treure rendiment d'un bon inici de partit, el primer quart especialment, i Joan Carles Navarro va ser el millor amb 21 punts. Pel que fa al Fiat Joventut, va haver de patir per derrotar la CFA Estudiantes per 74-71 en el retorn a Badalona de Pepo Hernández. Els homes de Maldonado van continuar amb problemes per encistar des de l'exterior, però amb ofici van aconseguir imposar-se als madrilenys, que van tenir l'última opció en un tir de 3, que per sort Germán Gabriel no va notar, ja que si no s'hagués estat a la pròrroga. El mal resultat de la jornada pels catalans va ser el de la Sínia Manresa, que va perdre per 11 punts, 76-65 davant del Cajasol a Sevilla. Els 30 punts que van encaixar els homes de Jaume Ponsarnau al segon quart van resultar al final definitius i insalvables. Amb els resultats d'aquesta jornada, el Barça-Riga se situa primer, recupera aquest liderat, empatat amb el Reial Madrid. La Sínia Manresa és 8è i el Fiat Joventut 12è.
I acabem amb Fórmula 1, perquè novament Sebastian Vettel va guanyar una cursa, aquesta vegada l'inèdit Gran Premi de l'Índia, on Fernando Alonso va quedar tercer, i atenció, perquè l'asturià encara aspira a la segona plaça del Mundial.
És el millor Vettel, i per 11a vegada aquesta temporada va demostrar de nou estar en llum de la resta. El Red Bull va tornar a guanyar, ara queden dos grans premis, el d'Abu Dhabi i el del Brasil.
Doncs amb això acabem. Gràcies, Ramon Castelló. Més informació esportiva a les 9 en propers espais i durant tota la setmana, com sempre. Bon dia.
Bon dia.
Des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, destapem la capsa de música. Només els millors artistes, només els seus millors temes. Des d'ara i fins a les 6 de la tarda, només música. Bona música a Ràdio Estel.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44. Mm-hmm.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi.
No t'ho perdis. Fins al 31 d'octubre tens un 3x2 en tots els joguets. Emporta-te'n 3 i paga'n 2.
I fins al 9 de novembre un 10% d'estalvi en videoconsoles.
Acumula el teu estalvi i converteix les teves bonificacions en descomptes de l'1 de desembre al 5 de gener de 2012.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
Viu la ciutat des d'una altra perspectiva. Sent l'experiència d'un viatge confortable, ràpid i segur. Mou-te contaminant menys i gaudint més. Amb climatitzador, visió panoràmica, tancament centralitzat, sistemes de seguretat en línia, conducció silenciosa i fiable, interior ample i lluminós, 12 portes de fàcil accés i més de 200 places. Puja al tram, el transport públic més ben valorat. Configura el teu viatge a tram.cat.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes en aquest dia per a molts de pont. Des del RAC, Maria Mas, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui parlem d'un matí atípic, tot i que estem en plena hora punta, veiem molt poc volum de circulació, es nota que hi ha molta gent que està de pont i afortunadament a aquesta hora tampoc no hi ha incidències ni obres, vehicles avariats o accidents que hagin de complicar especialment el trànsit. Per tot plegat, doncs, parlem de molta tranquil·litat a tota la xarxa viària catalana i també a les rondes de la ciutat comtal. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat. Al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors. No obstant, recordeu que per obres de millora fins a la finalització del servei de demà dimarts, el servei de metro a la línia 5, la línia blava, funciona entre Can Buixeres i Vall d'Hebron. Un servei especial d'autobusos fa el recorregut entre Can Buixeres i Cornellà Centre amb el mateix horari de metro. Per anar a Cornellà Centre també poden utilitzar el tramvai i les línies R1 i R4 de Rodalies de Catalunya. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia. Parlem avui d'una jornada que es lleva amb alguns núvols baixos que són densos, sobretot a punts del quadrant nord-est, però també a d'altres punts de l'interior litoral i prelitoral de Tarragona. Per tant, també estem parlant d'un matí a primeres hores, sobretot, doncs, marcat per aquests núvols baixos. En qualsevol cas, aquests núvols baixos s'aniran trencant al llarg del matí i al migdia lluirà força sol arreu del país. Si bé a partir de les hores creixeran algunes nuvolades, sobretot a punts del quadrant nord-est i a la resta també de muntanyes del terç nord de Catalunya. Aquestes nuvolades podran deixar algun ruixat d'intensitat entre feble o moderada durant la tarda, principalment a punts, doncs, sobretot del quadrant nord-est del país. En qualsevol cas, ja durant la nit també podríem parlar d'algun ruixat molt feble i dispers que podria fregar punts del litoral, si bé la major part d'ells es quedaran a mar. La situació en quant a les temperatures és marcada per temperatures que han baixat força. Al matí és fresc arreu del país, entre 4 a 5 graus en 24 hores han baixat aquestes temperatures, tot i que a punts de l'extrem nord-est del país, a l'Alt i Baix Empordà, punts del Pla de l'Estany i Gironès, les temperatures han pujat una mica. Per exemple, estem tenint temperatures mínimes de 15 graus centígrads a punts com Portbou, per exemple. A Girona s'han quedat en 12, 13 a Barcelona, 15 a Tarragona i 10 graus Lleida. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. Hi havia una vegada un petit indret a les zones on cada dissabte a la una del migdia passaven coses extraordinàries. Cada dissabte d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el Gripau Blau, l'espai infantil amb què la companyia Ara va de bo, commemora els seus 40 anys. Contes, històries, personatges, cançons, el millor d'Ara va de bo, cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Gripau Blau,
Quan estem a punt d'arribar a 8:45, comencem el temps de tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim Josep Lluís Marriera, economista. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
I avui des de la Seu d'Urgell, des de Ràdio Principat, ens acompanya Jesús Fierro, president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Seu. Senyor Fierro, bon dia.
Molt bon dia.
Ara parlarem del programa del Partit Popular, de la nova llei que agilitarà el procés de desnonament de llogaters, dels cooperants i d'altres temes de l'actualitat a casa nostra i a fora. Abans, però, els titulars d'última hora que ens porta la Carolina Costa. Entrem de seguida en matèria.
Hola, molt bon dia. Avui se celebra el comitè executiu del PP a Santiago de Compostela. Mariano Rajoy presentarà el seu programa electoral, on els populars l'aprovaran de cara a les pròximes eleccions del 20 de novembre. Per cert, aquest dijous, a les 12 de la nit, Mariano Rajoy serà a Castelldefels per donar el tret de sortida de la campanya electoral. Els tres cooperants segrestats diumenge passat en un camp de refugiats saharaui a Tindouf, Algèria, són vius, segons l'agència France Press. Els espanyols Enric Guñalons i Ainhoa Fernández, també la italiana Rosela Urru, estan en mans d'Al-Qaeda al Magrib Islàmic. Pont de Tots Sants i poc trànsit. A aquesta hora els accessos de Barcelona. El Servei Català de Trànsit, però, informa de bancs de boira espessos en alguns trams a la C-58, també la 2 al Vallès i a l'Anoia i al Segrià. I en esports, torna la Champions. El Barça està concentrat ja pel partit de demà contra el Victoria Pilsen Txec. Els blaugranes viatgen aquest matí cap a Praga. Pep Guardiola ha convocat 21 jugadors. El València, Bayern Leverkusen, d'altra banda, és l'altre partit destacat de la jornada de demà de Champions. I dimecres, Real Madrid s'enfronta a l'Olympique de Lió i Villarreal, Manchester City. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 9 del matí.
Dimarts 1 de novembre, dia de Tots Sants, Ràdio Estel us oferirà una programació especial amb l'Eucaristia en directe des de Montserrat a partir de 11:45 del matí i la de la catedral a partir de les 6 de la tarda. És el dia de Tots Sants a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi.
No t'ho perdis. Fins al 31 d'octubre tens un 3x2 en tots els joguets. Emporta-te'n 3 i paga'n 2.
I fins al 9 de novembre un 10% d'estalvi en videoconsoles.
Acumula el teu estalvi i converteix les teves bonificacions en descomptes de l'1 de desembre al 5 de gener de 2012.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Quan passen 3 minuts de 9:15 del matí, anem endavant amb els temes de la tertúlia d'actualitat, un temps de comentari que compartim amb Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona, amb l'economista Josep Lluís Marriera i amb el president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i tinent alcalde de l'Ajuntament de la Seu, Jesús Fierro. El programa del Partit Popular, que avui s'aprovarà en una reunió especial a Santiago de Compostela, inclou diversos temes importants. Per exemple, el rebuig a la negociació amb ETA. També la rebaixa, en matèria econòmica en aquest cas, de l'impost que grava l'estalvi, incloent-hi l'adquisició d'habitatge habitual, la millora del tractament fiscal en els plans de pensions, també reforma laboral, que afectaria el sistema de negociació col·lectiva, i després temes com, per exemple, el de la llei de l'avortament, que Rajoy es compromet a modificar-la. Per on començarien vostès a valorar aquest programa? Un programa que no sé si potser sabrà Rajoy administrar aquesta situació que té, no? a punt de governar, segons totes les enquestes.
Home, jo crec que, evidentment, fer un programa electoral quan ja saps pràcticament que tens la victòria segura és complicat, perquè posis el que posis, algú altre en sortirà descontent. Però a mi el que em preocupa és que anem reduint impostos o desgravant coses, però, en canvi, en una situació de crisi, no proposa noves maneres d'augmentar els ingressos per part de l'Estat. Per tant, com que no menciona les retallades, jo em pregunto si és que les retallades són el tapat, per una manera, del programa, i quan hagi guanyat començaran les retallades en sanitat i educació. Perquè no acabo de veure clar si rebaixem l'impost que grava l'estalvi, rebaixem la deducció de l'IRPF, anem fent tot aquest tipus de coses i no augmentem ingressos, com pretenen, al fons, que l'Estat tingui suficients ingressos per pagar els serveis socials o els serveis públics que ara mateix s'estan donant. Aquí és, a mi, el primer gran dubte que em genera, més enllà del tema del diàleg a Meta, que crec que és l'anècdota per tal de fer contents a una sèrie de gent, però que es veurà obligat, si el procés de pau continua, a si més no tenir certes converses tècniques amb el que ell considera ETA també, que és Batasuna.
Atenció, perquè ell parla de rebutjar la negociació. Alguns mitjans recullen la paraula diàleg, però ell parla de negociació, i potser seria una mica diferent negociació i diàleg, també es pot dir això.
Sí, el que passa, hi haurà un moment que les converses tècniques, en el fons, es poden decidir com a converses tècniques, o es pot dir que és negociació, però que sí que hi haurà tot el procés d'acostament de presos i tots els passos a seguir que amb algú haurà de parlar.
Sí, sí. Senyor Fierro, senyor Masriera.
Bé, jo, amb el tema de l'ETA, crec de que el Partit Popular potser està una mica obligat a les pressions de molts dels afectats i de la gent que d'alguna forma pues, estan pressionant el partit.
Perquè tinguin la mateixa fermesa, potser.
Exactament.
Malgrat la situació actual.
Jo crec que d'alguna forma hi ha aquesta digue-li lobby o grup de pressió que està pressionant en el Partit Popular, però que, com tu molt bé deies, un diàleg tindrà que haver-hi, perquè, esclar, si per una banda, si hi ha dues bandes que negocien i una banda està disposada a negociar, l'altra té que dialogar, té que fer alguna cosa. El que no pot fer és dir que no vol parlar.
Sobretot tenint en compte que no hi ha l'amenaça dels assassinats.
Exactament. Aleshores, jo crec que és una postura de principis que, bueno, tenen que contentar amb una sèrie de lectors i una sèrie de gent, no? Això respecte al tema de l'ETA. Després, en quant a les mides econòmiques, a mi em dona la sensació que això són mides una mica molt globals, no? Perquè, és clar, el programa és el que s'ha filtrat a la premsa i algunes essències F, etcètera,
no?
Però, clar, el programa no s'ha llegit, no s'ha publicat oficialment, no? Teníem que començar a veure la lletra menuda o la lletra petita per veure aviam el que diuen, no? Perquè, és clar, hi ha algunes mides que dius menys impostos als estalvis. Bueno, menys impostos als estalvis, amb això què es pot aconseguir? Bé, que la gent estalviï més, no? I que porti més diners als bancs. Els bancs, evidentment, si augmenta el seu passiu, és lògic de que el seu balanç millorarà. Si tenen més passiu, millorarà, i per tant, tindran més capacitat de poder donar crèdits. Per tant, podria ser una mida bona. El del pla de pensions, també. Ara bé, després hem de parlar que si no augmenten ingressos, el de les retallades que ja s'ha fet a Catalunya, ells es veuran obligats a fer-ho. Això és evident. El que passa és que, clar, no ho diuen.
Senyor Fierro, està d'acord amb això? Algun comentari més?
Sí, això plenament. En aquest moment jo crec que el Partit Popular el que té més difícil d'aquí el dia 20 de novembre és administrar les enquestes, perquè, clar, amb el resultat que se li donin, qualsevol pas que pugui fer només el pot portar a perdre algun vot. En aquest sentit, jo crec que, bueno, s'hauria de conèixer a fons el programa electoral, no? Però el que està clar és que alguns missatges que dona, el que vol és fer contenta la seva parròquia, però d'alguna manera, no? En aquest cas, l'afirmació d'ETA coincideixo plenament amb que, bé, una cosa és ara, abans de les eleccions, després jo crec que algú s'haurà de fer, i per tant el Partit Popular no podrà quedar al marge d'aquest sentit, no? Okay. Pel que fa referència al programa econòmic, jo el que estic convençut, i que segur que no hi ha un altre camí, és que després de les eleccions hi haurà retallades importants. El que està clar que, bé, doncs en aquest moment doncs la situació és complicadíssima arreu d'Europa, no? Però nosaltres hem de mirar el que ens afecta a nosaltres directament, no? I jo crec que hi ha moltes mesures que s'han de posar sobre taula. Però a l'altre costat el que s'ha d'intentar és que l'Estat torni a recuperar una part important dels ingressos, i això jo crec que només es pot fer mitjançant la incentivació de l'activitat econòmica, que això ens ha de comportar doncs ingressos per l'Estat i la creació de llocs de treball. La qual cosa vol dir que si es creen llocs de treball, a la vegada doncs també vol dir que des d'un punt de vista de cost social l'Estat bueno, doncs el rebaixa, no, aquest cost social. Veurem el que passarà, no? Veurem el que passarà. El moment és molt complicat i bé, jo penso que és diferent, no? Però jo voldria recordar Alemanya quan el Schröder va perdre les eleccions davant de la Merkel, el pas que es va fer important des d'un punt de vista de que bueno, l'objectiu va ser més de país que de partit, i jo crec que bueno, caldria prendre exemple en aquest sentit, si més no, en algunes qüestions d'Estat.
Jo afegiria amb el tema, per mi, de la deducció de l'IRPF, és una mostra d'una voluntat, però en el fons és seguim sense gravar més les grans fortunes, anem al contrari, en el fons, a les mesures més populistes del que és la ciutadania, de la deducció de l'IRPF, i oblidem que l'IRPF, quan es va crear en el seu moment, per la franja més alta d'ingressos, desgravava un 65%, és a dir, les rendes més altes o els que tenien majors ingressos a l'inici de la creació d'aquest impost pagaven un 65% per l'IRPF i actualment paguen un 45%. És a dir, en 20 anys, o una mica més, hem baixat un 20% de la deducció als ingressos més alts. I en el fons és aquesta nova deducció de l'IRPF que serà només de les franges baixes o de totes. Per tant, seguirem mantenint aquesta rebaixa també a les franges altes, que són els que en el fons haurien de contribuir en més mesura, perquè són els que tenen més capacitat de contribuir a generar ingressos a l'Estat. A mi això és el que en el fons em segueix preocupant, que seguim sense emprendre mesures que gravin aquelles persones o les grans fortunes que són les que poden contribuir més en aquests moments. I amb mesures així d'un impost que gravi l'estalvi, de deducció de l'IRPF, anem fent mesures populars que enganyin en el fons, jo crec, a la població que es pensa que així ens en sortirem de la crisi, quan calen mesures de molt més gran calatge i que no només depenguin de l'Estat espanyol, sinó que depenguin a nivell internacional.
Senyor Marriera, encara...
Sí, clar, aquest programa està una miqueta agafat pel diguem-li, jo no el veig encara definit, no? Són quatre idees que teníem que acabar d'aprofundissar, no? Perquè hi ha molts temes que, com he dit abans, el tema de l'estalvi jo ho considero bo, perquè si, evidentment, els bancs pues, tenen més passiu, el seu balanç millorarà, i si millora, pues, d'alguna forma es podran donar també més crèdits. No? Per tant, hi ha alguns aspectes positius, hi ha alguns que no els veig bé. El tema també, a vegades, que tenim, sembla, una mica d'obsessió pel tema de les grans fortunes i tot això. Les grans fortunes representen uns percentatges molt petits del percentatge de la població. I aleshores, per molt que se'ls gravi, a més, les grans fortunes també tenen unes mitjans magnífics per poder sortir-se'n del sistema fiscal espanyol. No? I per tant, difícilment allò de dir, oh, anem als grans fortunes. Però quines són aquestes grans fortunes i a partir de quines quantitats considerem que són grans fortunes? No?
Senyors, d'altra banda, sobre... Sí, anava a dir alguna cosa, senyor Fierro?
Sí, només en el sentit de que l'IRPF no crec que sigui el punt on es pot anar a buscar més impostos a les grans fortunes. Aquí més afectes els assalariats, el que té una nòmina final de mes. Si miréssiu amb el tant percent de recaptació a l'IRPF, jo penso que una amplíssima majoria, no sé si el 70-80, no ho sé, jo ho desconec, però que és molt alt, fa referència a gent que té nòmina, i aquests normalment no són les grans fortunes.
Els volia preguntar també particularment per un projecte de canvi legislatiu com és el de la llei de l'avortament. El PP, en coherència amb el seu missatge, en el seu moment es va oposar a aquesta reforma legislativa promulgada i aprovada que va entrar en vigor ara fa poc més d'un any i ara diu que tornarà. Veuen vostès viable tornar, per exemple, a la llei de l'avortament anterior, la llei despenalitzadora o algun altre tipus de canvi?
Jo crec que viable és, estem acostumats en el fons a, no només en aquest cas, amb molts altres, a que cada canvi de govern anem canviant les lleis i anem tornant, anem fent, vinga, som-hi amunt i avall.
No sempre passa per això, i en aquests temes el PP no sempre ha tirat enrere tot el
que... Però jo crec que en aquest cas el PP és coherent amb el que sempre ha fet i per tant ell tirarà endavant. Després ja veurem si acaba sent una prioritat o no, en quin moment ho aplica o no ho aplica, en quin moment comença a treballar-ho, però jo crec que ara mateix el PP amb això... Bueno, i de fet, com amb la resta de coses que s'han filtrat de programa, jo crec que és coherent amb el que sempre he dit. Segueixo pensant que moltes de les coses que diu, sobretot en matèria econòmica o d'ETA, no són viables o acabaran amagant altres coses, però en aquest cas jo crec que el PP està sent coherent amb el que durant anys ha manifestat.
Sí, sí, jo també estic d'acord, Vull dir, el que sempre ha dit el PP, vull dir, és un principi que va dintre de la ideologia del Partit Popular i és evident que té que continuar sent coherent amb el que sempre havia dit en els seus moments anteriors, no? Per tant, bé, no sembla una cosa malament que en el programa ho tinguin i el que passa que llavors tindria que veure com es desenvolupa el tema aquest, perquè, esclar, o tornem al sistema que existia abans o realment fan una llei nova d'una forma diferent. Vull dir, és una llei que, evidentment, no és tan fàcil de buscar els límits, quins són els de dalt i de baix. No? Vull dir, veurem, però jo crec que és coherent aquest plantejament. No?
Senyor Fierro, alguna cosa
poc, més? Poc he de dir perquè coincideixo plenament amb el que s'ha dit. Sí que, més enllà de la llei de l'avortament, que no és que no em preocupi, però hi ha un altre aspecte que també és molt preocupant, que és el fet de l'educació, de l'ensenyament. Veurem què és el que passa, perquè aquí sí que és d'aquelles qüestions que cada vegada que hi ha un canvi de govern hi ha modificacions i això ens porta on ens porta com a país, no? I des d'aquest punt de vista jo crec que fer una qüestió d'estat, o sigui, de l'ensenyament fer una qüestió d'estat i saber doncs, buscar un punt d'equilibri més objectiu, sinó més real per tots plegats i que no calgués cada vegada que hi hagi un canvi de govern doncs fer modificacions, jo penso que ens faria saltar també d'una manera positiva endavant.
Hi ha un tema que crec que s'ha de tenir en compte, que moltes de les competències en matèria d'ensenyament són autonòmiques, no són del govern de l'Estat. Per tant, algunes de les mesures que ha dit ja m'agradarà veure com les aplica o què és el que fa per poder-les aplicar.
Sí, però jo quan dic una qüestió d'estat, vull dir una qüestió d'estat a tot nivell, no solament a nivell de govern central, sinó que jo penso que aquí s'hi ha de fer entrar tot l'àmbit estatal, no? Que és difícil perquè estem molt allunyats, no? Per exemple, en matèria de la llengua, no? Però, bé, en aquest moment els resultats diuen el que diuen, no? I per tant avalen el que estic dient, de que no, sí, sí. No anem bé.
Hi ha hagut el que alguns entesos diuen una selva legislativa en tema en matèria educativa.
Sí. Jo el que trobo a faltar, i potser no, perquè esclar, les notícies s'han donat una miqueta d'alguns...
Ens ha arribat molt parcialment.
Exactament, No sé si segurament ho deuen dir-ho, però el tema autonòmic em dona la sensació que no se'n parla massa, no? Vull dir, veurem...
Jo he llegit que vol limitar les autonomies en algun diari...
Val, però, bueno, limitar el que vol dir? Que algunes competències que tenen les comunitats autònomes diran al govern central? O, perquè, esclar, si algunes ja estan traspassades, vull dir, és un fet que dius, bueno, és tirar enrere, no? Per tant, si algunes ja estan traspassades, potser el que s'hauria de fer és eliminar l'administració central que estan a les zones perifèriques per evitar duplicitats de funcionaris, que això és una cosa vergonyosa. Sí. Avui dia tenim una duplicitat de funcionaris. Dius, bueno, tens la conselleria o el departament d'ensenyament i llavors tens una delegació del Ministeri de Cultura a Catalunya, no? Dius, bueno, escolta'm, aquests senyors potser s'obren aquí, no? I així ens passa...
Podríem dir moltes coses, però no és tan fàcil, no, això?
I a mi el que he llegit és que pretenen delimitar amb més precisió les competències autonòmiques, que no sé què vol dir, i que també és preocupant, l'altre punt, que és recuperar els recursos d'inconstitucionalitat dels estatuts d'autonomia que han anat presentant arreu. Per tant, és reobrir ferides que no estaven tancades.
Hi havia una proposta que era el recurs previ d'inconstitucionalitat, sí. Recuperar el recurs previ que existia, però això no vol dir que afecti a ferides que s'intenten tancar. Bé, en tot cas, veurem.
Ja veurem, jo crec, però hi ha certes coses que jo crec que necessiten encara de més temps per estudiar el programa i veure bé què volen dir.
També recordem la proposta que coneixíem ja fa unes quantes setmanes de la cadena perpètua revisable. De tot això, senyor Jesús Fierro...
Bueno, ara, o... Sí, jo tornaria a lo que he dit, no? que el problema és administrar les enquestes, no? I per tant,
sí.
En aquest moment, jo crec que se li presenta una qüestió complicada en el sentit de que el gran problema que tindrà el Partit Popular és l'excés de poder que tindrà a tot nivell, perquè aquí hi ha contraposicions, és a dir, a nivell d'algunes autonomies estan en una situació no diferent de la de Catalunya, no diferent de nosaltres, no? I bé, en aquest sentit, doncs, no ho té fàcil, no ho té fàcil perquè la situació és la que és i, bé, bueno, aquí pot haver missatges contradictoris entre uns i altres, no? A mi em preocupa el que parlava de limitacions d'autonomia en el sentit, veurem cap on va, no? Veurem cap on va, però en tot cas, venint del Partit Popular, no em deixin diferent.
El tema del pacte fiscal, estaran els membres del govern del PP, Mariano Rajoy, disposats a parlar-ne, com diuen? Senyor Jesús Fierro, vostè que és d'una administració concreta.
No, jo crec que en aquest sentit que el problema de, o el que posa sobre taula el Mariano Rajoy és un fet de que si mirem l'última legislatura de l'Aznar, es va quedar aïllat del món, és a dir, i per tant jo crec que més enllà de l'aritmètica que pugui sortir el 20 de novembre, no de perdre de vista que després ens podem mirar els peus o al nord, no? Jo crec que en aquest cas ho fa amb visió de nord, si més no, en aquest moment sembla el que visualitza, no? Després ja ho veurem. Per tant, jo crec que més enllà de que tingui majoria absoluta o no, el missatge aquest d'intentar buscar aliats és lògic, jo crec que és treballar en perspectiva de futur en aquest sentit, i nosaltres jo crec que arribat al cas ho hem de mirar d'aprofitar-ho, no sé què és el que passarà, però ho veig així.
Sí, Duran Lleida deia ahir, per cert, en una entrevista a Catalunya Informació que no l'havia sondejat Rajoy per res, però que ja es veuria què passaria.
No, jo crec que és adelantar-nos el que pot passar. Jo crec que és preocupant aquestes ganes també de Duran i Lleida de figurar contínuament i permanentment a Madrid i jugar en aquest joc, perquè en el fons el que ha de fer no és preocupar-se d'això, sinó preocupar-se de quins són els interessos del seu electorat i quins són els interessos de Catalunya, que al cap i a la fi és per on es presenta. Però jo crec que del programa del Partit Popular n'aniran sortint moltíssimes coses al llarg de tot aquest temps, perquè podríem parlar de la cadena perpètua encoberta, que també podria donar molt de sí en tot el que té a veure amb la reinserció social dels presos i amb la condemna ja de per vida d'una persona que en un determinat moment pot haver-se equivocat o ha de tenir una oportunitat per reinserir-se i per canviar la seva vida.
Jo crec que el Duran ha dit molt clar el tema del concert econòmic, ho ha dit per davant. Per tant, jo crec que això és defensar els interessos del seu electorat i els interessos del seu país. No he vist enlloc que el Duran aspiri absolutament a res en aquest nou govern que pugui sortir del 20 de novembre.
Jo crec que aquí sí que tindrà molt clar una qüestió, els catalans, no? Hi ha dos partits que tenen una disciplina a nivell estatal, ja sabem quins són, i és evident que si aquests dos partits, doncs, un dels dos té una majoria absoluta, Catalunya d'alguna forma perdrà força. I el que jo crec i considero és que els catalans el que hem de fer és que els partits d'obediència totalment catalana tinguin el màxim de força, perquè és que si no, el que diem, si el PP no necessita cap suport de cap partit extra, doncs dirà per la seva banda. Per tant, és important que si Convergència i Unió pot pactar amb qui pugui guanyar o pugui col·laborar amb el que sigui, és evident que Catalunya tindrà una veu dintre de l'estat espanyol, si no, no pintarem res.
Hem dibuixat moltes possibles claus d'anàlisi del que pot ser la campanya i del que pugui passar després de les eleccions del 20 de novembre. Recomanem que la campanya comença aquest mateix divendres, aquesta matinada mitjanit de divendres. Avui hem compartit la tertúlia d'actualitat amb Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona, amb l'economista Josep Lluís Marriera i amb el president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Seu, Jesús Fierro. Deixem de banda la campanya, comentem breument alguns altres temes d'actualitat. Senyors, avui entra en vigor una nova llei que agilitarà el procés per desnonar els llogaters que no paguin. Què en pensen?
Bueno, jo crec que és un tema complicat, però sí que es perd de vista molts matisos que hi poden haver o que darrere hi ha persones. Jo puc entendre que el que lloga, és a dir, el propietari, necessiti els ingressos del lloguer, però ja crec que hi ha propietaris i propietaris. Hi ha el petit propietari i el gran propietari. Hi ha el llogater que no paga perquè no vol pagar i hi ha el llogater que no paga perquè no té com pagar i si el fan fora acaba al carrer. Llavors jo crec que agilitzar tots aquests tràmits pot suposar que moltíssima gent, de manera molt més ràpida, acabi al carrer sense cap mena de sortida i sense cap ajuda. Llavors jo crec que s'ha de vigilar perquè en el fons es facilita que la crisi s'endureixi per un sector molt més ampli, o sigui, molt ampli de la població i molt més ampli del que molt probablement ens pensem. Jo crec que encara no hem vist les conseqüències reals en la població o totes les conseqüències d'aquesta crisi, i crec que d'aquí als inicis del 2012 veurem moltíssima més pobresa a Barcelona, i això el que pot provocar és que augmenti tal com les prediccions preveuen.
Des d'un punt de vista humà, estic totalment d'acord amb el que estàs dient. El que passa que des d'un punt de vista econòmic, què passa? En aquests moments, a Catalunya, a Espanya en general, hi ha una quantitat de pisos que estan buits. Pisos que dius, bueno, hi ha gent que no té vivenda i en canvi hi ha pisos que estan buits. Bé, aquí el que s'ha d'intentar, d'alguna manera, és potenciar una mica el lloguer. Espanya és el país del món que té menys percentatge de població que viuen en lloguer. És a dir, a tota Europa hi ha un percentatge molt elevat de gent que viu en lloguer. Aquí tothom s'ha obsessionat amb el tema de tindre vivenda de propietat, hipoteca i vivenda de propietat. Això, aquest esquema mental, es té d'anar canviant. Es pot viure igual amb un pis de lloguer, no passa res. Però clar, què passa? Hi ha propietaris que fins i tot tenen pisos de lloguer i que no els lloguen perquè tenen por de les persones que se'ls posin allà dintre, que no els hi paguin, que els hi destrueixin la vivenda, i el que cobren de lloguer, quan no paguen, no hi ha manera de treure'ls. No? Aleshores, si incentivem d'alguna forma el que el lloguer es pugui sigui àgil al moment que una persona no pagui, això, el mercat de les vivendes de lloguer s'agilitzarà. I, per tant, donarà més moviment a que molts dels pisos que avui dia estan buits i no es lloguen perquè els propietaris tenen por, doncs es pugui llogar, no?
Que fierro.
Jo aconsegueixo un lloguet al 100% al senyor Riera, i afegiria una cosa, no? Que el fet de que surtin més pisos al mercat és probable que també, això és la llei de l'oferta i la demanda, doncs que d'alguna manera doncs pugui fer baixar el preu del lloguer i, per tant, també donar més possibilitats. El que és evident que una part dels pisos tancats és per això, no? Perquè, bueno, doncs, avui és complicat, no?, fer algú fora en aquest sentit si no et paga. I entenc que la part humana, i no la podem perdre de vista, però en tot cas, si posem més pisos al mercat, probablement doncs també voldrà dir que el preu pot baixar i, per tant, ser més assequible en aquest sentit.
Bé, hem parlat avui dels pisos i de la possibilitat d'agilitar el procés de desnonar els llogaters. Un breu comentari els vull demanar sobre el que està passant amb els aeroports de Reus i de Girona, amb permís de l'aeroport de la Seu d'Urgell, que també no sé com està d'activitat, però suposo que no ho deuen veure des de la Seu, això, amb gaire optimisme, després del que passa amb les companyies aquestes, particularment, sobretot, Ryanair, a Reus i a Girona.
Sí. Nosaltres tenim poca activitat, però no tenim dèficit, que és la part positiva.
Sabien en quina posició estaven. Sí, sí, potser Reus i Girona estaven en una situació de pensar-se que eren uns aeroports grans. Vaja.
Sí. No, l'aeroport de la Seu, en aquest cas, doncs, jo penso que és un perfil diferent, que crec que l'hem de treure un profit econòmic per la comarca, pel Pirineu i per Andorra també, no? Però és un altre sistema de funcionament, perquè no pot ser en cap cas el sistema que està portant, doncs, entenc jo, ni Reus ni Girona. Jo crec que és una llàstima per un costat, perquè el que això va en detriment de l'activitat econòmica i, per tant, té les seves conseqüències, però també no és menys cert que el sistema de subvenció que s'ha estat fent fins ara, molt per sobre de les possibilitats del govern, jo crec que tampoc podia continuar. Cal buscar noves... Bueno, de moment hi havia Ryanair, perquè, bueno, és un dels que s'havia implementat més i que s'havia sabut vendre, potser, no? Però en aquest cas jo estic convençut que es trobaran noves companyies i que podran portar el mateix d'èxit que portava fins ara Ryanair. El que està clar és que no es podia continuar pagant les xifres que estàvem pagant en aquests darrers anys.
Jo entenc que quan hi ha un contracte hi ha dos parts, no? Per tant, una de les dues parts, aquí en aquest cas el Ryanair, està incomplint la seva part del seu contracte. Per tant, és evident que...
S'han de dir les coses com són.
Està en una situació que, aviam, jo no sé fins a quin cert punt hi ha possibilitats de demandar aquesta part o no demandar-la.
Vaja, vostè diria, això no pot quedar així, vaja.
Clar, és que està molt clar que si tu i jo firmem un contracte bilateral, és evident que els dos estem obligats a aquest contracte bilateral.
A complir-lo.
Aquí hi ha alguna cosa que no va. Per tant, que ells es quedin tan panxos i tan contents i puguin agafar i dir, ens en anem, doncs, home, cuidado, això no queda, no pot quedar així.
Jo crec que Ryanair ha anat jugant a l'amenaça aquesta permanent al llarg dels darrers anys, perquè ja ara ho aplicarà finalment, però ja havien amenaçat amb això, i la Generalitat ha estat donant subvencions o ajudes o contractes per tal que es quedessin. Per tant, jo diria, Ryanair està, com deia ell, trencant el contracte, doncs que torni els diners que la Generalitat li ha donat. En el fons és... com en moltes altres coses han anat passant aquí, que és la Generalitat va donant subvencions per tal que les empreses aquí es quedin, però després acaben fent el que volen. Exacte. Acomiadant a la gent o fent el que volen. Per tant, aquí hi ha d'haver alguna contrapartida o alguna cosa s'ha d'aconseguir. Sí.
No ens podem quedar així paradets i dir, mira, no, se'n van. No.
L'administració, evidentment, no té tota la culpa, però també se li ha d'exigir, no?, que tanqui bé els contractes, en aquest cas.
Crec que sí.
Bé, senyors, ho deixarem aquí. Avui hem compartit la tertúlia d'actualitat amb Jesús Fierro, president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, amb Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona, i amb l'economista Josep Lluís Marriera. Demà és la festa de Tots Sants. Vostès s'apunten més a la castanyada, a Halloween, alguna celebració especial?
Jo crec que castanyada, que és el que ens toca.
La festa més de tradició humana i cristiana de casa nostra.
Sí. Jo crec que sí. Jo això de Halloween no ho havia sentit mai en tota la meva vida, fins que vaig ser una miqueta grandet, no?
Sí.
Però jo, de petit, aquesta paraula no l'havia sentit
mai. Podem dir
mai,
que és una invasió cultural,
sí,
això de Halloween.
Sí, jo crec que
senyor
sí.
Fierro també està
d'acord. L'hem de bloquejar amb la castanyada.
Doncs amb la castanyada, la festa de Tots Sants, la tradició també de recordar i honorar els nostres difunts. Gràcies, Jesús Fierro, Eulàlia Reguant i Josep Lluís Marriera. Fins a la propera.